Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets, els noms i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren al lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
El que suposo que fa és un gran seguidor de sèries. Com a anècdota, es va trobar una sèrie de DVDs de la sèrie Dexter. O sigui que és curiós com Dexter és una persona, no? És una persona que congela les seves víctimes, les talla a trossos, i és realment, com a personatge, supermeticulós, supernet, superacurat, dins la seva malaltia, no? La seva psicopatia, no? Doncs pensem que podia ser una font d'inspiració.
Dos germans viuen junts en una casa de dos pisos a Brera, al costat de Martorell. Al pis de dalt hi viu un germà amb la seva nòvia i al pis de baix hi viu l'altre germà també amb la seva parella. I comparteixen espais comuns com el menjador, la cuina o el soterrani. I al soterrani hi ha un congelador. Un bon dia del juliol del 2009 desapareixen tots quatre. La mare, preocupada, va a la casa dels fills a veure si tornen. I, per fer l'espera més lleugera, va buscar Coca-Coles al congelador.
Bona nit, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. Quatre persones desaparegudes, un esquarterat en un congelador i la sèrie Dexter, completa al lloc del crim. Per qui no ho sàpigui, Dexter era un forense que a les nits es convertia en un assassí en sèrie metòdic i meticulós. Podrem posar llum a la foscor? Comencem.
If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker. We kill the flame.
Crims. Per què matem?
Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker. I'm ready, my lord.
El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims. Amb Carles Porta.
Abrera és un poble gran, o una ciutat petita, de 12.216 habitants, segons consta al web de l'Ajuntament. Un web que especifica que hi ha 6.215 homes i 6.001 dones. El 2009, quan van passar els fets que avui relatarem, hi havia 1.000 habitants menys, 11.200. Abrera està situada a l'extrem nord de la comarca del Baix Llobregat. Els que som de Lleida, o els d'Igualada, o la gent que passa per l'autovia 2, es deu haver fixat en un gran centre comercial amb uns cinemes que hi ha al costat de la carretera. I també us deveu haver fixat que la fàbrica de la SEAT, que és allí, és al costat del barri de Can Amat. Doncs anem a aquell barri, al número 14 de la Ronda de Sant Jordi del barri de Can Amat del municipi d'Abrera, en una casa a quatre vents, amb els veïns relativament lluny, en aquella mena d'urbanitzacions que costa de sentir què passa dins de la casa veïna, perquè està allunyada. I per viure amb normalitat, de vegades això de no sentir els veïns és una sort. Al juliol del 2009, en aquella casa del municipi d'Abrera hi vivien dos germans, l'Héctor i l'Hugo Ferrer Medrano. L'Héctor és el gran i l'Hugo és el petit. Tenen un altre germà, el mitjà, que també tindrà un paper en aquesta història, però ja li tocarà. De moment, continuem amb els dos germans que viuen al número 14 de la Ronda de Sant Jordi. L'Héctor, el gran, viu al pis de dalt amb la seva nòvia, la Susana, i l'Hugo, el petit, viu al pis de baix amb la seva dona, una noia xinesa que es diu Chiansi, i està embarassada de 7 mesos. L'Hugo i la Chiansi fa poc que s'han instal·lat a la casa d'Abrera. Tots quatre, l'Héctor i la Susana, l'Hugo i la Chiansi, comparteixen els espais comuns de la casa, la cuina, el menjador, els banys i el soterrani i la mica de jardí. L'altre germà, el Mario, viu al Maresme, a Premià de Mar, amb la mare, tot i que de tant en tant passa alguna nit a la casa d'Abrera. Aquella casa era el que en podríem dir la casa pairal. Allí van viure la família Ferrer Medrano fins que els pares es van separar i llavors el pare se'n va anar per una banda, la mare i el fill mitjà van anar a Premià i l'Héctor i l'Hugo van acabar instal·lant-se a la casa d'Abrera. I de tant en tant, el Mario hi anava a dormir i s'instal·lava a l'habitació que hi havia estat la seua. Continuem. Situem-nos al dissabte 25 de juliol del 2009. La Chianci, la nòvia de l'Hugo, treballa en una perfumeria d'un centre comercial de Sant Vicenç dels Horts. Ha començat a 9:45 del matí, el torn li acaba a 3:00, però surt de la perfumeria 20 minuts més tard després d'acomiadar-se de la seva companya, que es diu Esperanza. Li diu que l'Hugo, el seu marit, l'espera a casa i dinaran plegats. A la nit tenen un sopar amb un grup d'amics. L'Hugo i la Chianci tenen una vida molt social i van de sarau en sarau. Aquell dissabte 25 de juliol van passar moltes coses, com per exemple que el germà mitjà, el Mario, va decidir anar a dormir a la casa d'Abrera sense avisar ningú. I aquí hauríem de començar a fixar-nos en els detalls. El Mario tenia claus perquè aquella també era casa seua i es presenta sense avisar cap a 11:45 de la nit. Quan entra al jardí veu a la seva cunyada Susana, que és fora de la casa, però ella no el saluda i entra dins de la casa. I llavors el Mario s'adona que no porta les claus. Truca a la porta, però no l'obre ningú. Truca amb insistència i, finalment, al cap de 10 minuts que se li fan molt llargs, li obre la porta a l'Héctor, el germà gran. El Mario, mig mosca, li pregunta si hi ha algun problema amb el fet que es quedi a dormir i com és que ha tardat tant. I l'Héctor li diu que no l'esperaven i que no volien que veiés el gran desordre que hi havia a la casa. No és una excusa que li sembli estranya. El Mario puja a la primera planta on hi té la seva habitació i quan hi entra veu que al seu llit no hi ha el matalàs. Ni tampoc hi és la manta que sempre ha utilitzat. Ho pregunta a l'Héctor i el seu germà li diu que ho han llançat tot perquè hi havia unes taques i li diu que pot dormir a la planta inferior, que hi ha altres habitacions. La planta inferior, recordem-ho, és la que ocupen l'Hugo, el germà petit, i la Chianci, que aquell dissabte a la nit tenien un sopar amb els amics. Al Mario li sembla bé i marxa. Se'n va de festa pensant que quan torni dormirà baix. A 3:00 de la matinada torna a la casa de Can Amat, a Abrera, i es posa a dormir en una de les habitacions de la planta de baix, a tocar de l'habitació de l'Hugo i la Chianci. És de nit i està convençut que el seu germà petit i la seva cunyada xinesa estan dormint. A 6:00 de la matinada, el mig desperten uns sorolls que surten de l'habitació de l'Hugo, però el Mario, que ha tornat de farra a 3:00 de la matinada, no hi dona importància. Ja amb la llum del dia, veu que la persiana de l'habitació de l'Hugo, el germà petit que viu al pis de baix on ell ha dormit, està aixecada i s'adona que ni l'Hugo ni la Chianci no hi són. Potser han marxat a primera hora. Mandrejant, se li ha fet tard. Cap a 1:00 del migdia, marxa de la casa d'Abrera i quan surt, veu aparcats al carrer el cotxe de l'Hugo i el Ford Focus de la seva cunyada Susana. El que falta és el cotxe de la Chianci. El que li passa pel cap és que, sent com és diumenge, és possible que hagin marxat a passar el dia fora. Un petit recordatori de qui és qui abans de continuar. Bona nit, Lídia Oriols.
Bona nit, Carles. Els germans són 3. L'Héctor és el gran, el Mario el mitjà i l'Hugo el petit. L'Héctor està aparellat amb la Susana i l'Hugo amb la Chianci. Al pis de dalt hi viuen l'Héctor i la Susana i hi ha una habitació que era del Mario, però avui no hi ha pogut dormir perquè no hi havia matalàs. Hi ha dormit al pis de baix, que és el que ocupen l'Hugo i la Chianci, a qui no ha vist. Quan marxa es fixa que al carrer hi ha aparcats el cotxe de l'Hugo i el de la Susana i que hi falta el de la Chianci.
Són detalls que aquell matí de diumenge no tenien cap importància, però tot arribarà. Ha passat el cap de setmana, ha arribat el dilluns i no se sap res de la parella Hugo Chianci. Un dels seus amics, que es diu Carles, els ha trucat diverses vegades per telèfon i no li han contestat. Amoïnat, truca a casa d'una germana de la Chianci, una noia que es diu Bu, i parla amb l'home de la Bu.
Digui.
Hola, sóc en Carles, un amic de l'Hugo i la Xianzi. Intento parlar amb ells i no els trobo. Saps on són?
Doncs no, no en sé res. Els hi has trucat?
Sí, diverses vegades, al llarg de tot el cap de setmana, i no m'han agafat el telèfon. De fet, però, teníem un sopar i no van venir.
Doncs no en sabem res. Miro de localitzar-los.
Gràcies. Si parles amb ells, si us plau, digue'ls que els estic buscant.
Sí, no pateixis. Gràcies per trucar. Adéu.
Adéu.
Aquell dilluns 27 de juliol del 2009, la Xianzi no s'havia presentat a treballar a la perfumeria, però la seva germana Bu i el seu cunyat encara no ho sabien. Qui sí que ho va saber al migdia va ser la mare de la Xianzi, que cap a les 5 de la tarda truca molt preocupada a casa de la seva filla Bu i parla amb el gendre, que fa una estona que ha rebut la trucada de l'amic preocupat. El gendre vol treure ferro a la situació, però la mare li fa veure que no és gens normal que la seva filla Xianzi no hagi anat a treballar, i encara menys que no li hagi dit res a ella si és que està malalta o ha tingut algun imprevist. Davant d'això, ell i la Bu, la germana de la Xianzi, decideixen anar a la casa d'Abrera per veure si hi són, o si veuen alguna cosa o algú que els pugui donar alguna informació. Truquen insistentment a la porta, però no obre ningú. Res de res. Agafen el cotxe i pensen que el millor que poden fer és anar a veure la mare de l'Hugo, a Premià de Mar, per si en sap alguna cosa. Però la mare de l'Héctor i l'Hugo tampoc no en sap res, i el Mario, que viu amb ella, va dormir la nit de dissabte a la casa d'Abrera i no li ha comentat res estrany. La família de la Xianzi, però, no està tan tranquil·la. És tard, s'acaba el dia i l'angoixa creix. No poden deixar de buscar-los. És més de mitjanit i tornen a Brera, a veure si ara tenen més sort. I veuen aparcat al carrer un cotxe Ford Focus que reconeixen. És el de la Susana, la nòvia de l'Héctor, el germà gran. Si és el cotxe, potser la Susana també hi és i els pot explicar on són l'Hugo i la Xianzi. Truquen al timbre de la casa una vegada i una altra, però res, ningú obre. Marxen decebuts i desconcertats. Aquí voldria fer un parèntesi. Heu vist algun capítol de la sèrie Dexter? Dexter és el nom del protagonista. És un metge forense guapot, simpàtic i educat que a les nits, quan li sembla oportú, es transforma en un assassí en sèrie meticulós. Òbviament, el coneixement que té de la ciència forense li permet matar amb molta habilitat i fer desaparèixer les proves encara amb més habilitat. La sèrie visualment és magnífica, amb una atenció exquisida pels detalls. La careta d'entrada és molt bona. Permeteu-me que ens hi fixem un momentet. A mi em crida l'atenció el detall visual d'un home afaitant-se una barba d'un o dos dies, d'aquelles que rasquen. I a la careta en reforcen el so. I mentre s'afaita, es talla i cauen unes gotes de sang a la pica del lavabo. Després, sempre en pla de detall, es veu com fa anar amb precisió els ganivets per tallar un ou ferrat o un tros de carn i com se'l posa a la boca. I més coses. No cal allargar-nos. Tornem a Breda. Han passat 67 hores des que la Xianzi va plegar, dissabte a les 3 de la tarda, de la perfumeria on treballava a Sant Vicenç dels Horts. L'última persona que la va veure és la seva companya de feina, l'Esperanza. El dimarts 28 de juliol a les 10 del matí, la Bu i la seva parella tornen al domicili d'Abrera. I aquesta vegada, per fi, sí que hi ha algú, l'Héctor, el germà gran, que condueix el cotxe de la Susana. Li demanen que s'aturi i ho fa 300 o 400 metres més enllà, com si no tingués ganes de parar. I tenen una conversa que deuria anar així.
Hola, Héctor.
Hola, com esteu?
Estem buscant la Xianzi i l'Hugo. No en sabem res des de dissabte i estem preocupats.
No us preocupeu, que segur que estan bé. Hauran marxat a algun lloc. Havia sentit que marxaven el cap de setmana de vacances.
I tu, els has vist últimament?
L'últim dia que ens vam veure va ser dissabte a la nit. Vam coincidir tots a casa, també amb el Mario.
Ens pots donar el telèfon de la teva mare? Parlaríem amb ella.
Em sap greu, ara mateix no el tinc.
L'Héctor no sembla pas gaire preocupat pel seu germà. Conviuen a la mateixa casa i el deu conèixer bé. Però aquell dimarts, a la preocupació, també s'hi va afegir la mare dels germans. Ara ja estan patint els familiars de la Xianzi, la mare de l'Hugo i els amics de la parella desapareguda. A les 4 de la tarda, la mare de l'Hugo parla per telèfon amb l'Héctor i aquesta vegada també amb la Susana. No en treu res. Cap dels dos li pot explicar on són. Dues hores més tard, la mare dels germans va al domicili familiar d'Abrera amb les seues claus, però no pot entrar, el pany no s'obre. A les 7 del vespre d'aquell dimarts 29 de juliol del 2009, ja no poden més i van a la comissaria de Martorell a presentar denúncia.
Hi ha una denúncia per desaparició, formulada per la germana de la Chiao i per la mare de l'Hugo. Aquesta denúncia la presenten perquè coneix i la mare, que no vivia en aquests moments en aquella casa, es presenta demanant explicacions al germà gran de veure on estava el seu germà petit, veu que ningú agafa la porta i és finalment el que diuen, hem de denunciar, algú està passant aquí. I el que fa és, Mossos entra a conseqüència d'aquesta denúncia. És a dir, s'accedeix al domicili perquè hi ha aquesta denúncia de desaparició i perquè observen que des de l'exterior no poden obrir la porta. És a dir, sembla ser que algú va col·locar una clau per la part interior. Per tant, ells amb la seva pròpia clau no podien obrir. I el que demanen és recolzament. Mossos dient és que en aquests moments tampoc tenen clar si potser sí que estan dintre i potser estan malferits o no poden demanar ajuda. No saben per quina raó. I és quan demanen ajuda a Mossos dient, escolta, estan desapareguts i a més ens trobem en aquesta situació.
Aquest que heu sentit és el caporal Joan Carles Pirot, del grup d'homicidis de la Unitat Territorial d'Investigació de l'Hospitalet de Llobregat. A partir d'aquell moment, l'Hugo Ferrer, de 30 anys i nacionalitat espanyola, i la Qianzi Liang, xinesa de 26 anys, consten com a desapareguts. Els agents entren a la casa per una porta posterior i s'adonen que la mare no havia pogut obrir perquè hi havia una clau posada per dins. I això els fa pensar que potser són dins la casa. Miren per tot arreu, a dalt i a baix, i no troben res. Res que els faci sospitar cap cosa estranya. En aquella casa no hi ha ningú, o almenys la primera patrulla que hi va entrar no hi va trobar ningú. Una cosa important. Després que la mare hagi trucat a l'Héctor, el germà gran, l'Héctor i la seva dona, la Susana, també han desaparegut. Ningú sap on són i no agafen cap telèfon. La preocupació de la mare és màxima. Dos germans i les respectives nòvies desapareguts. Un cop marxen els Mossos d'Esquadra del domicili familiar d'Abrera, després de constatar que no hi ha ningú a la casa, la mare de l'Héctor i l'Hugo pensa que és millor quedar-s'hi a dormir per si algun dels seus fills torna. I hem dit que l'Hugo i la Qianzi són bastant coneguts i a mesura que passen les hores del dimecres 29 van arribant a la casa els amics de la parella. Ja són massa dies sense saber res d'ells. Arriba l'hora de dinar i la mare decideix anar al congelador del soterrani a buscar begudes per a tothom.
Ja portava moltes hores dins d'aquell domicili i no és fins al dia següent, quan arriba l'hora de dinar, que és que baixa fins al congelador a buscar la beguda, no? Clar, la imatge esfereïdora d'obrir l'arcó i trobar-se al braç d'una persona, suposo que ha de ser molt colpidor, no? Està embolcallat, hi ha diferents peces de roba que intenten dissimular, però el braç sobresurt.
Colpida per la troballa i sota un fort impacte emocional, la mare de l'Héctor i l'Hugo truca als Mossos d'Esquadra i el grup d'homicidis hi va de seguida. Quan arriba la comitiva judicial, a les 7 del vespre es fa l'aixecament del cadàver.
Està tallat a 4 trossos. Té el cap seccionat del cos pel coll, està seccionat, i després les cames també estan seccionades a l'alçada del genoll. El tall és maldestre. No és un tall net, no és un tall polit. No és un tall que busqui la junta entre no, el genoll, que busca que és potser la seria la part més fàcil. No? És un tall maldestre, una mica a lo salvatge. Cada peça està, i després queda el que és la part del tronc, que és la part més pesada. Llavors, recordo primer treure el cap, recordo posteriorment treure el tronc i després les cames per separat.
Han passat prop de 10 anys i el caporal Pirot encara té guardada en un racó del seu cap aquella imatge.
Jo porto molts anys amb el negoci, per dir-ho d'alguna forma, ¿vale? I una mica estàs acostumat malauradament t'acostumes a veure temes de violència de gènere o temes de piques baralles entre narcotraficants, però veure la possibilitat, no?, que tu estàs veient que hi ha la possibilitat de que en aquell congelador hi és el cos esquarterat d'una persona és algo diferent, no és normal.
S'ha tret un cos del congelador, però no tot acaba aquí. Ha quedat al descobert una altra cosa.
Sota d'aquest cos està el cos sencer de Chiao. Per cert, Chiao estava embarassada de 7 mesos. Estava previst que tingués una nena I si no recordo malament, a l'autòpsia sortia que pesava un quilo i alguna cosa. És a dir, una nena que estava com ja bastant formaleta.
Els dos cadàvers, si potser hauríem de dir tres, que han trobat dins del congelador estaven embolicats en plàstic. Aquest plàstic s'envia a analitzar perquè es miri en detall si hi ha empremtes d'alguna mena. El resultat de les anàlisis trigarà uns dies. Tornem als cossos. Veient que està esquarterat de manera maldestra, els Mossos fan el següent pensament.
Pensant que nosaltres el tema que el tallés de trossos va ser més una conseqüència necessària per ocultar el cos dins el congelador. A l'espera de què? No ho sé. Potser el tens allà un temps, al congelador, i després tu més endavant el vols desfer, buscar el millor moment, però a vegades ficar-te a la ment d'un criminal no és fàcil. I a vegades busques respostes lògiques i no les trobes.
Escoltem ara què van escriure els seus informes els forenses que van fer les autòpsies. Primer, la de Lugo.
En fecha no determinada, pero comprendida entre los días sábado 25 de julio y lunes 27 de julio de 2009, Hugo Ferrer Medrano fue apuñalado en varias ocasiones en su cuerpo con un instrumento de filo y punta monocortante, lo que le ocasionó diversas heridas. Se observan 8 heridas en el cuerpo de Hugo. La herida 4 es la lesión mortal en el tórax, que afecta la arteria pulmonar y el lóbulo pulmonar izquierdo. Es una lesión mortal de necesidad que mata en pocos segundos a causa de la hemorragia que produce. Hay un corte en el esternón, lo que implica una gran fuerza.
De la autopsia de la Chianzi van escriure això.
A la víctima le ocluyeron las vías respiratorias, nariz y boca. La estrangularon apretando el cuello y le oprimieron fuertemente el tórax, algo que inclusive pudo haber sido realizado de forma simultánea, sentándose una persona sobre el pecho de la víctima. El empleo de los tres mecanismos es por sí revelador del animus necandi.
Animus necandi és un terme llatí que per als juristes vol dir desig de matar. És a dir, que els forenses tenen clar que qui va fer allò tenia una clara intenció de matar la víctima. Per cert, un aclariment. El nom de la víctima és Chianzi, tot i que la memòria li fa una mala jugada a l'investigador que li canvia el nom. Penseu que ja fa 15 anys del crim.
Chau va morir escanyada. Metge forense parla d'una asfíxia mecànica, bàsicament que hi ha un estrangulament, el clàssic estrangulament amb les mans. El coll de la víctima presenta un hematoma en la seva part dreta, coincidim amb la pressió que pugui fer un pulgar damunt d'un coll. ¿Vale? A partir d'aquí també el metge forense fa referència a una pressió que va rebre, una compressió a la zona del pit. I després també el fet de tenir les fosses nasals i la boca tapada, la mateixa embolcall. Per tant, jo entenc que el metge forense no es posiciona cap a quin element en concret de l'asfíxia va produir la mort de Chiao, si bé l'estrangulament del coll, si bé la pressió al pit o perquè els orificis nasals estiguessin tapats i la boca estigués tapada. Pot ser un conjunt de tot, jo m'inclino més a pensar que va ser per un tema d'estrangulament.
La tesi dels investigadors és que a la Chianzi se li van asseure voluntàriament a sobre del pit. I això que era una noia embarassada de 7 mesos amb una panxa que era ben evident. I en les tasques d'investigació encara es van trobar que la noia tenia una taxa d'alcohol en sang molt elevada. Preguntant a familiars i amics, els Mossos arriben a la conclusió que no va beure l'alcohol voluntàriament.
Se aprovecharon de su constitución física más débil, escasa estatura y avanzado estado de gestación, además de encontrarse bajo los efectos de bebidas alcohólicas. Los casi 8 meses de embarazo ya colocan a la víctima en una situación típica de desvalimiento, por cuanto en dicho estado es evidente que sus posibilidades de defensa, en cuanto a movilidad y resistencia, son mínimas. A ello ha de añadirse que la víctima presentaba también golpes en la cabeza que fácilmente podrían haberle provocado un estado de aturdimiento, circunstancia que agudizó el desvalimiento en el que se encontró Chianzi Liang en el momento de encontrar la muerte. Se aprovecharon y buscaron la inferioridad física de la víctima. Resulta del hecho de que ésta presentara alguna herida defensiva por golpes en los brazos, de manera que, pese a que trató de oponer resistencia, ésta no tuvo alcance para repeler la agresión ni podía tenerlo.
Això que acabem de sentir és un tros de la sentència. La Chianzi tenia diversos cops al cap, cosa que l'hauria deixat atordida o esvaïda, sense poder reaccionar. Tornem ara a Lugo. El seu cos No hi havia cap lesió que indiqués que s'havia defensat, malgrat que per la seva constitució física ho hauria pogut fer. El que sí que es va trobar a la casa va ser una arma de descàrrega elèctrica. Els investigadors van creure que l'assassí o assassins van atacar l'Hugo per sorpresa i el van immobilitzar, de manera que ell no es va poder defensar en cap moment, i el van apunyalar fins a 8 vegades.
Sabem que és un objecte tallant i contundent. Aquesta arma no es va localitzar. Però no es va localitzar l'arma que va utilitzar per tallar. Va morir apunyalat. És a dir, el que són armes del crim, no, cap ni una. Amb la seva atenció, ells portaven també estris al damunt tallants, a la casa es van recollir tota una sèrie de ganivets, tots van ser negatius. Vale? El que és perfil genètic de les víctimes. Suposo que s'havia de desfer. És a dir, més que es va mirar a la mateixa casa i els vehicles i la recerca va ser negativa.
L'Hugo i la Chianzi els han trobat morts dins el congelador que hi havia al soterrani de la casa d'Abrera. Però encara falta saber on són l'Héctor i la Susana. Se'ls truca insistentment i continuen sense donar senyals de vida. També han trucat a la feina de la Susana i els han dit que està de baixa. L'Héctor, en aquell moment, no té feina. L'Héctor i la Susana no són tan sociables com l'Hugo i la Chianzi i no hi ha tanta gent que els busqui, però estan desapareguts. I hem dit que la sèrie Dexter, que va d'un assassí en sèrie, tindrà un paper en aquest cas. Ara ho sabrem. Tornem de seguida.
I'm ready, my lord.
Crims. Amb Carles Porta.
La primera patrulla que va anar a la casa de la Ronda de Sant Jordi d'Abrera buscava dues persones desaparegudes o ferides i a la casa no hi havia ningú, aparentment. Cap indici de res estrany. Ara que s'han trobat dos cadàvers al congelador, la manera de mirar és completament diferent. Els investigadors comencen a buscar proves que els puguin conduir a l'assassí o assassins i comencen a aparèixer indicis.
El tiquet és del mateix dia 28, el dia que es formula la denúncia per desaparició de Hugo i de Chao. És un tiquet de les 12 del migdia. És una compra a una ferreteria de la zona. I en aquesta compra... És un li diuen blister, és el plàstic aquest de bombolletes, que el clàssic per embolcar per regals i coses així. Doncs és una peça enorme de 2 metres. I després veiem que hi ha 3 candaus. Aquests 3 candaus són els que estaven bloquejant la porta del pàrquing de la casa, que és on estava el congelador.
I ara prepareu-vos per flipar com van flipar els investigadors. També s'han trobat unes llibretes de marca Henry. La primera és de color vermell.
És una llibreta amb 11 planes manuscrites que a més estan manuscrites d'una forma impecable. No hi ha ratllades, no hi ha esborranys, no. És una lletra meticulosa i el que fa és especular amb possibles víctimes de futur. Parla d'una tal Pilar, parla d'una tal Carmen i parla d'un tal Pepe. Estem parlant de 3 persones que eren d'edat avançada. I en aquestes 11 planes especula amb cometre el crim i els beneficis que li reportaria això, és a dir, cobrar l'herència. I és un treball acurat, perquè allà tu veus planimetria del pis de cada una d'aquestes persones, veus com ell visualitza el recorregut que hauria de fer, evitant zones sensibles, com poden ser comissaries de policia, com poden ser llocs on pot haver-hi càmeres d'enregistrament. Ell preveu això, preveu també recursos, és a dir, en el cas de que fos enxampat, on l'en podria amagar, que si el forat de l'ascensor, que si el forat dels comptadors de la llum, que si... És a dir, fa un relat de cada un dels pisos, especulant quin és el moment més idoni per demanar l'herència d'aquestes persones, d'aquestes 3 persones.
La lletra sembla que és d'un home. A més de tot el que ens ha explicat el caporal Pirot, quines altres coses hi havia anotades a la llibreta vermella, Lídia?
Doncs la Pilar, en el moment que el seu nom es va escriure a la llibreta vermella, tenia 97 anys, la Carmen, 70, i el Pepe, 68. Hi ha escrites les característiques físiques de cadascun d'ells i el seu estat de salut, els seus hàbits i costums, el valor de la seva casa i un plànol esquemàtic de l'habitatge i dels carrers propers, tipus de veïnat i barri, procediments per executar la mort, asfíxia, cop accidental, intoxicació per gas, i també mesures de protecció com roba a utilitzar, possibles ferides de defensa, horaris preferibles per executar l'homicidi i, finalment, el moment més adequat per reclamar l'herència, en una reunió familiar, a l'enterrament...
Fixem-nos ara en la segona llibreta, una de color negre.
El que fa és visualitzar-se, posicionar-se, com si estigués davant de la policia, com si ja fos detingut. I el que fa és respondre les preguntes que ell preveu que la policia li formularà. Llavors, ell mateix es dona consells de dir, bueno, parlar el mínim possible, mantenir-se en aquesta versió dels fets.
He dicho todo lo que sé. Se han equivocado de... Yo no sé nada. Nada. Es absurdo. No tiene ninguna base. Es una pesadilla. No he hecho nada. Demuéstrelo. Pruébelo. No hablar más de lo debido. Contar lo que pasó. No se puede tomar en serio algo tan estúpido. Todo lo que dicen los periódicos es mentira, ¿no lo sabes? No declararse culpable. Es lógico, soy el principal sospechoso, no hace falta que me lo diga, no hace falta ser detective para saber...
Aquestes eren les frases que hi havia a la llibreta. En aquest punt, els investigadors ja tenen clar que l'autor de la llibreta ha de ser l'Héctor, però tant ell com la Susana estan desapareguts i no han deixat rastre. I caldria saber el mòbil d'una salvatjada de crim. Bé, tots els crims són bastant salvatges, però matar un germà, esquarterar-lo i posar-lo al congelador i, a més, matar la cunyada embarassada de 7 mesos, matant de rebot la criatura, qualifiqueu-ho vosaltres.
Clar, el que suposo que fa és un gran seguidor de sèries. Com a anècdota, es va trobar una sèrie de DVDs de la sèrie Dexter. O sigui que és curiós com Dexter és una persona, no? Si que hagi seguit la sèrie ho sabrà. És una persona que congela les seves víctimes, les talla a trossos, i és realment, com a personatge, supermeticulós, supernet, superacurat, dins la seva malaltia, no? El que és la psicopatia, no? Doncs pensem que podia ser una font d'inspiració, però això també és algú que és molt, molt aventurat poder-ho dir.
Ja ha sortit en Dexter, l'assassí en sèrie televisiu. Però si els nostres culpables s'han inspirat en Dexter, ho han fet realment molt malament. Abans de seguir endavant, fem un repàs de totes les proves i indicis que tenim fins ara.
La policia ha enviat al laboratori els plàstics que embolicaven els cossos de Lugo i de la Xianxi per veure si es troba alguna empremta dactilar. S'ha trobat una factura a l'interior del domicili, a la planta de dalt, la que ocupa l'Héctor, per un valor de compra de 40 euros amb 84 cèntims. És d'una ferreteria amb data del dimarts 28 de juliol a les 12 i 16 minuts del migdia, l'endemà que la Xianxi no hagi anat a treballar a la perfumeria. La factura correspon a la compra d'una peça gran de plàstic i a tres cadenats, que són els que bloquejaven la porta d'accés al pàrquing. I tenim les dues llibretes Henry, la vermella i la negra, on s'especulen possibles víctimes i es planifica la seva mort i on es prepara una estratègia defensiva davant la policia. Els investigadors també s'han fixat en els vehicles. Tant Lugo com la Xianxi tenen cotxe i cap dels dos eren al domicili quan hi van anar els Mossos d'Esquadra. El de Lugo es localitza el dijous 30, l'endemà d'haver trobat el seu cadàver esquarterat al congelador, i el de la Xianxi el 31. Els dos vehicles eren a prop del domicili familiar, a Martorell i Rodalia, i els investigadors han trobat una empremta, una única empremta, en un dels dos cotxes. La policia científica també ha aplicat el reactiu Blue Star, que ha fet sortir un recorregut de sang que travessa el menjador i puja a l'escala que va a la planta superior. No hi ha cap marca que indiqui que s'ha forçat la porta i que faci pensar en una entrada violenta al domicili. A més, la porta principal està tancada amb clau i la clau està posada al pany per dins. Mentrestant, a l'Héctor i a la Susana se'ls truca insistentment i no contesten. Hi ha una incomunicació telefònica total. A la feina diuen que la Susana està de baixa i l'Héctor no tenia feina en aquell moment. Els investigadors comencen els interrogatoris i comencen a lligar caps i a construir una hipòtesi.
Dels interrogatoris en surten alguns detalls importants. El dimarts 28 a les 12 del migdia, l'Héctor truca la seva mare per preguntar-li si sap si aquella nit el seu germà Mario anirà a dormir a casa. Però no li diu res de la conversa que ha tingut dues hores abans amb la Bu i la seva parella, que, si recordeu, havien anat al domicili d'Abrera per veure si podien saber alguna cosa de l'Hugo i la Xianzi. Només és un detall perquè ben bé se li pot haver oblidat comentar-ho a la seva mare sense cap mala intenció, però quan tornen a parlar quatre hores més tard, la mare diu que l'Héctor li dona explicacions molt incoherents sobre on és l'Hugo. I recordeu que la Bu i la seva parella van trobar l'Héctor conduint el cotxe de la Susana. Doncs resulta que l'Héctor no té carnet de conduir. Ep, no tenir carnet no vol dir no saber conduir. Quedem-nos amb el que es van quedar els investigadors. L'Héctor diu als cunyats que l'Hugo i la Xianzi han marxat de vacances i a la mare no li sap dir res coherent. Entrem ara al possible mòbil del crim.
Tenim una casa a quatre vents que està ocupada. Està dividida en dos. Hi hauria una primera part. Hi hauria la part de dalt que estaria ocupada per l'Héctor i la Susana i la planta baixa estaria ocupada per Hugo i per Xiao. I ells compartien espais comuns, com la cuina, com el menjador, això, els lavabos, això ho compartien. I després cadascú tenia la seva àrea. Era un pacte que havien arribat, perquè el problema d'Héctor i Hugo ve de molts anys enrere. Ve del 2003, quan Hugo decideix marxar de casa. I és el 2009 quan Hugo i Xiao decideixen tornar a viure en aquella casa. I obligats per la situació econòmica que estaven passant. Hugo tenia el seu propi pis, però en el moment de que ell passa problemes econòmics, que veu que la seva parella està embarassada, és quan decideix tornar al domicili, al nucli familiar, que en aquells moments estava ocupat exclusivament per Héctor i per Susana. I això és un punt d'inflexió important, perquè aquesta relació que tu i jo teníem abans, entre els germans, aquesta relació que existia, torna a néixer. És a dir, mentre hem estat separats des del 2003 fins al 2009, que no ens hem vist o hem tingut molt poca relació, tot tranquil. I la relació entre ells dos era realment molt dolenta. La mare mateixa ja parla de que en el seu moment Hugo marxa de casa, això parlant del 2003, marxa perquè la situació familiar era insostenible. És a dir, el conflicte que hi havia entre ells dos, amb baralles, amb insults, amb agressions ja violentes el 2003.
No cal que recordem aquí la història de Caín i Abel, oi? Des que l'Hugo i la Xianzi van a viure a la casa d'Abrera fins que troben els seus cadàvers, ha passat només un mes.
Nosaltres el que tenim és una línia d'investigació que ens marca que aquell domicili que tenia que estar ocupat per Héctor i per Susana no hi són. Estàs veient que t'estàs trucant per telèfon, no responen les trucades, tu saps per declaracions de la família que t'està dient és que hem parlat amb ells i ens donen respostes incoherents en relació a on estan ells ni en relació a on està el seu germà Hugo. Tens una línia clara d'investigació. Tu no pots tampoc dir, bueno, vaig a mort amb aquesta i amb aquesta tiro, no? És a dir, tu pots arribar a contemplar diferents línies d'investigació, però és que en aquest cas la línia era molt clara. És molt senzill, si tu tens un domicili familiar que està ocupat per dues parelles, una apareix difunta i l'altra parella, que tu saps que hi ha un conflicte personal entre ells dos, no hi són, que tu truquessis de forma insistent i no hi són, que truques a la feina de la Susana i et diuen, no, aquesta persona no hi és, no ha vingut perquè està de baixa. Héctor no tenia feina en aquells moments. Veus que els seus vehicles no hi són. Home, tot et fa deduir que estan en situació d'escàpula aquesta gent. Han fugit del lloc.
I els Mossos tenen un element més, que són les llibretes que han trobat a la casa d'Abrera.
De fet, el que posen en aquella llibreta és coincident en relació als elements que trobem amb la mort del seu germà Hugo, per tant, hem de pensar que ell ja estava planificant la seva mort.
Ens havia quedat pendent saber si s'han trobat empremtes als plàstics que embolicaven els cadàvers.
Les peces de plàstic que embolcallaven tant el cos d'Héctor i que després posteriorment veure que sota del cos d'Héctor també estava Xiao, és fonamental. Per què? Doncs perquè van aparèixer empremtes. Apareixen empremtes, a més, de forma sorprenent, amb molt poca cura. Això demostra la precipitació, no? Segurament ell tenia planificat... Bueno, segurament no, jo estic amb el convenciment que tenia planificada la mort del seu germà, però no va adoptar les mesures adequades. tothom és conegut, és a dir, el tema de fer una feina d'aquest tipus, home, posar-te guants potser seria l'imprescindible, no? I en canvi va deixar empremtes tant als embolcalls del cos de Hugo com en el cos de, com en el cos de Chiao.
I si recordeu, hem dit que el cotxe de Hugo va aparèixer per Cata Martorell.
En el vehicle de Hugo apareix una empremta de Susana. És l'única empremta que surt de Susana. L'única. Per tant, qui va moure aquell vehicle, és obvi, és Susana.
Ara ve un gir de guió. Escolteu què pensen els investigadors.
A títol personal, eh? Jo considero que la intel·ligent és Susana. No sabria si utilitzar la paraula inductora. Nosaltres pensem que és la... ella és la ideòleg i ell seria l'executor. Vale? La pena és exactament la mateixa. Però si hem de repartir una mica els rols, amb el que tu acabes esbrinant d'ells dos, acabes una mica que aquesta conclusió. Evidentment és una hipòtesi. Per l'altra banda, no ho dic jo, això ho diuen els metges forenses, eh? És a dir, el cos va morir dessagnat, pateix una hemorràgia interna brutal, l'artèria pulmonar és seccionada i a partir d'aquí és en pocs segons tu caus fulminat, pateix una agressió per part de dues armes blanques amb trajectòries diferents, amb nivell de força diferent. Per tant, hem de pensar que qui acometa l'acció són els dos, de forma no, en parella.
L'Héctor i la Susana estan desapareguts i tampoc hi és el cotxe de la Susana, el Ford Focus. La policia creu que han fugit. S'emeten ordres de recerca i s'activen controls per localitzar-los. També s'intervenen els seus telèfons mòbils, però veuen que no hi ha cap moviment, que ningú els truca ni que ells tampoc truquen. Van a buscar els últims registres i veuen que les últimes trucades que s'han fet són de dimarts 28, cap a les 4 de la tarda, 24 hores abans que es trobessin els cossos de Hugo i la Chianzi.
Hi ha una trucada que efectua Susana a l'Hospital d'Olesa de Montserrat, és una trucada que efectua Benesto, preguntant pel seu saldo. I a part de preguntar pel seu saldo, també el que demana és que hi ha dos rebuts que es tirin enrere. En aquesta trucada, que la vam recuperar, no per l'operadora, sinó perquè Benesto grava les seves comunicacions, qui truca és Susana amb el telèfon d'Héctor. Per tant, estan junts. I després, posteriorment, res, als pocs minuts, veiem que hi ha una trucada, que això ja ho sabíem, hi ha una trucada de la mare d'Héctor a Héctor, preguntant-li pel seu germà. I és en aquesta trucada on les explicacions que ell dona és on ell no és capaç de defensar-se, ell dona explicacions incoherents, no té sentit. I és quan es mobilitza tot, és a dir, la mare és quan diu que alguna cosa està passant i es presenta al domicili de, i es presenta al domicili d'Avera. I aquesta mateixa hora, dia 28 a les 4 de la tarda, ells dinen en un restaurant d'Olesa de Montserrat. I això a nosaltres ens fa entendre que ells estan fugint de territori espanyol. És a dir, la direcció seria direcció nord, és a dir, Abrera, Martorell, Olesa de Montserrat, el recorregut cap al nord és coherent. I de partir d'aquí no tenim més notícies d'ells.
L'Héctor i la Susana estan fugits des de les 4 de la tarda del 28 de juliol. Els Mossos van arribar a la conclusió que podien ser els autors del crim molt aviat i de seguida els van començar a buscar. Estan convençuts que van camí de França. La policia judicial dels Mossos d'Esquadra envia les dades dels sospitosos als cossos policials que operen a les zones frontereres i difonen les fotos de la parella i dels vehicles per evitar que s'escapin per la Jonquera. Pensen que s'han endut dos cotxes, un Ford Focus de color platejat i un Seat Ibiza vermell. Això els fa suposar que potser van a destins diferents. El crim s'hauria comès el 25 de juliol. Ells haurien fugit el 28 de juliol. Passen els dies i no hi ha rastre de l'Héctor i la Susana. Passa tot l'agost i no els han enxampat. Fins que, a mig setembre, funciona allò que se'n diu euroordre, quan s'activa amb sentit i sense fer trampes. Ja m'enteneu.
Se'ls até el 14 de setembre. Per tant, des del dia dels fets fins al dia de l'atenció és un mes, mes i mig. Vale? Hi ha una ordre europea de detenció penjada. Àmbit europeu, són una sèrie d'acords que tenim entre els diferents països i la gendarmeria francesa executa aquesta ordre. Són localitzats en un estat de semi-indigència amb el vehicle de Susana al nord de França. Són identificats, a sobre portaven un parell de navalles, portaven unes estisores, bueno, una sèrie d'elements que això es va poder recuperar, però que van ser negatius a lo que és la recerca de perfil genètic.
Se'ls deté en un control rutinari de trànsit a la ciutat francesa de Le Havre, al nord-est del país. La policia francesa els atura quan comprova que el vehicle en el qual viatjaven el busca la policia catalana. Ni l'Héctor ni la Susana no van oposar resistència a la detenció i van passar a disposició judicial del Tribunal de Rouen. Els detenen el 14 de setembre i el 17 compareixen davant el jutge francès que es fa càrrec del cas i que ha de decidir sobre la seva extradició. Però com que els acusats no hi posen pegues, el procés s'accelera i en pocs dies els traslladaran a Espanya i quedaran a disposició de l'Audiència Nacional. L'Héctor i la Susana portaven almenys una setmana vivint dins del seu cotxe al centre de Le Havre. Els detinguts no van voler col·laborar amb els investigadors, però els Mossos no tenien dubtes i la Fiscalia tampoc.
La mala relació ve de 6 anys abans, potser més. Aquesta relació ve a conseqüència de que Hugo acusava a Susana d'haver-se quedat algunes pertinences seves. Sembla ser que aquest és l'element indiciari, però hem de pensar que tant Héctor com Susana no tenen la consideració mentalment de persones normals. Hi ha un informe mèdic que diu que pateixen un trastorn. Tot i que són capaços de diferenciar el bé del mal, sí que hi ha elements d'antisocialitat. ¿Vale? Som dues persones que sempre estan juntes, molt poques relacions socials, tot el contrari que vam comentar, tot el contrari que l'Hugo. Exactament el motiu pel qual van cometre aquesta acció, doncs considerem que és una mena de còctel, de mala relació personal entre ells dos, el fet de que ells es veuen invadits al seu espai, és tan... I quin és el detonant, és el que fa decidir que Héctor cometi el que comet? Doncs Héctor i Susana. Exactament el detonant no el sabem, ni ho sabrem mai.
Cròniques periodístiques d'aquell moment van explicar que un possible detonant del crim podia ser una disputa sobre la propietat de la finca. S'especulava que els dos germans haurien discutit a l'hora de vendre o no la casa. El judici va quedar fixat per l'abril del 2012.
Ni la seva mare, ni el seu pare, ni el germà han volgut declarar en contra seu. L'Héctor està acusat d'haver mort el seu germà petit i per ficar-lo al congelador de casa el va trossejar. I també l'acusen d'haver mort la parella embarassada de gairebé 8 mesos. La seva nòvia també està acusada perquè consideren que va ser cooperadora necessària dels dos assassinats. Tots quatre vivien en una mateixa casa, propietat dels pares d'ells. Familiars i amics van trobar a faltar les dues víctimes el mateix cap de setmana del juliol de 2009, però els acusats deien que havien marxat de vacances.
Vi a mi cuñada con la puerta abierta mirando para afuera y le dije que he venido, pero no esperaba que fuera yo. Cuando me vio y me reconoció, cerró la puerta.
La situació no els va convèncer i per això van formular denúncia i van anar al domicili on van trobar el moneder de la dona amb tota la documentació a dins. Els dos acusats havien marxat.
Ella dijo de bajar unas bebidas al congelador buscando una herramienta para intentar abrir la puerta antes de que vinieran los Mossos. Vi que en el congelador habían como unos manteles, se lo dije a Clara y ella me dijo que era muy raro, que no podía ser, que de esto bajaron, lo abrieron y encontraron un brazo.
Ahir els acusats van optar per no declarar. Els informes forenses i els resultats de criminalística, com les restes biològiques i les empremtes digitals, serviran al jurat per determinar si són culpables o innocents.
Un jurat popular els va considerar culpables de dos delictes d'assassinat i d'un avortament.
Matar i esquarterar maldestrament un germà. Adrià Pujol, el nostre antropòleg, com s'entén això?
Home, a mi aquí se m'escapa una mica el somriure, perquè esquarterar maldestrament aquest binomi, aquesta parella de ball, és gairebé còmica. És clar que s'esquartera maldestrament, perquè no són professionals de l'esquarterament de persones. A partir d'aquí hi poden jugar, poden entrar en joc, la pressa, els nervis, adrenalina, post-assassinat, etc. Però és clar que és maldestrament. És que no m'imagino algú esquarterant, diguem-ho al revés, professionalment, perquè llavors ja parlaríem d'una monstruositat o d'un carnisser normal i corrent.
Però denota que no ha tingut massa sensibilitat amb un germà.
Sí, potser aquí també hi entra el tema, per mi interessantíssim, que és que l'odi o l'amor entre germans agafa visos d'extrem, no? De cosa molt grossa. Per què? Perquè, de fet, la Bíblia comença així, no? Amb un assassinat entre germans. I no deu ser casualitat. Però per què? Perquè el germà, la germana, és aquell ésser que tu no l'has triat, que te l'has trobat. i que, a més, durant força temps de la teva vida no pots no veure'l. Enllà d'això hi ha els lligams de sang i els lligams socials que fa que l'hagis de veure sí o sí, doncs, els enterraments, els casaments, etc. Quan tu odies algú, o estimes molt algú, però si l'odies i no és parent, diguem-ho així, doncs pots decidir no veure'l. Però si és el teu germà, la teva germana, estàs gairebé obligat a veure'l per les convencions socials familiars i fins i tot jo diria que no te'l pots ni treure del cap.
L'odi entre germans pot anar més enllà, pot ser molt més intens, molt més fort que l'odi entre dues persones que no tenen cap lligam familiar?
Segur que sí, i per això l'odi entre germans o l'amor entre germans és una figura cabdal, prototípica, arquetípica, de la psicoanàlisi, de la mitologia, del llegendari, dels textos religiosos, perquè, insisteixo, la família, en aquest cas el germà, no es tria, te la trobes. I llavors és aquell odi o aquell amor. En el cas de l'amor no es pot saciar mai, perquè seria una mena d'incest, i en el cas de l'odi no es pot esbandir mai, perquè és que o el mates o sempre més el tindràs al davant. Clar que agafa aquesta extremitud que tan bé va per explicar llegendes i contes de fades.
Adrià Pujol, gràcies.
Molt bé, que vagi bé.
L'Héctor i la Susana, els que vivien al pis de dalt de la casa d'Abrera, compleixen 25 anys de presó. No sé si a la presó que estan hi ha pisos o és tot planta baixa. I no sé si a la cel·la veuen sèries com Dexter. Quan la van estrenar, i jo me la mirava, sempre vaig pensar que algú s'hi fixaria de manera poc adequada. Quina llàstima que aquesta gent que es van dedicar a descriure i escriure els crims tan detalladament a les llibretes no s'haguessin dedicat a la literatura. Tornem tan aviat com puguem.
Crims. Muntatge musical, Sergi Cotillas. Documentació, guió i entrevistes, Lídia Orriols. Adaptació i direcció artística, Dolors Martínez. Narració, guió i direcció, Carles Porta. Amb les veus de Catalunya Ràdio. Brother, 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 there's far too many of you dying. You know we've got to find a way to bring some loving here today. Yeah. Father, father, we don't need to escalate. War is not the answer, for only love can conquer hate. You know we've got to find a way to bring some loving here today. Oh. Picket lines and picket signs, don't punish me with brutality. Talk to me so you can see, sister. Oh, what's going on? What's going on? What's going on? What's going on? Yeah, what's going on? What's going on? Oh, what's going on? What's going on? Oh, oh. Right now. Judge us simply 'cause our hair is long. Can't see what's going on.